al POU.
El començament de la temporada de mosquits al nostre país ha fet créixer les notícies sobre el virus Zika, que s'estén per diversos punts del món. Es tracta d'un virus aïllat per primera vegada l'any 1947 i que no és mortal. El que s'hi pot fer, però, és posar en risc especialment les dones embarassades, ja que pot provocar microcefàlia al nadó, una malformació que podria generar complicacions importants en el seu desenvolupament. Per conèixer millor què és el Zika i si realment hi ha risc que arribi a Catalunya, parlem avui amb el doctor Antoni Trilla, especialista en epidemiologia. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies.
Primer de tot, estem realment davant una situació de risc aquí o només és un cas d'excés d'alarmisme?
Jo crec que es pot parlar d'un excés d'alarmisme. Hem d'estar ocupats però no preocupats. Tenim casos importats, és a dir, gent que ve de les zones on està aquesta malaltia i que torna a Catalunya o ve de visita a Catalunya. Això fa que aquí puguem diagnosticar, de fet s'han diagnosticat ja un número baix, però de casos de Zika, i sempre hi ha la possibilitat, molt poc probable, però que no és mai zero, de que es pogués donar algun cas de transmissió directa, diguéssim, aquí a Catalunya. Bé per mosquits o bé per via sexual, com s'ha vist que es pot transmetre aquest virus.
Perquè aquí estem perfectament preparats per atendre qualsevol cas que es produeixi.
En aquest cas tenim la sort, a més, de que, com que ha dit vostè molt bé a l'introducció, aquesta és una malaltia molt benigna, el Zika en concret, és, per entendre'ns, és una espècie de grip, llevat dels casos del risc pels nadons, de la microcefàlia. Per tant, en el cas d'una persona infectada no fa falta fer grans coses, simplement diagnosticar-la i es cura sola. En el cas de que hi hagués un risc durant l'embaràs, afortunadament el nostre sistema sanitari permet fer un seguiment amb alta sofisticació tecnològica d'aquest embaràs, que és un embaràs d'alt risc, i en el cas de que hi haguessin malformacions, doncs hi ha algunes opcions per veure com pot continuar o no aquest embaràs.
Perquè què implica aquesta microcefàlia?
La microcefàlia és una malaltia molt rara, és un conjunt de trastorns que, bàsicament, primer, és molt poc freqüent, fins i tot amb dones infectades de Zika. És a dir, es calcula que aproximadament entre 1 i 10 de cada 100 dones embarassades infectades pot tenir algun tipus d'alteració en el desenvolupament fetal. Per tant, la regla és que l'embaràs transcorreixi amb normalitat, però és cert que hi ha un percentatge de dones que poden desenvolupar problemes i aquests problemes afectar el fetus. Habitualment la microcefàlia vol dir que el cervell no es desenvolupa com cal. Això, com tothom es pot imaginar, és greu, pot ser des de coses que quan el nen neixi doncs, tingui algun tipus de petita alteració, fins a malformacions realment greu que fins i tot fan inviable l'embaràs. La característica és que, per entendre'ns, com que el cervell no creix lo suficient, el crani, que seria com la bossa que envolta el cervell, s'adapta en aquest cervell més petit i d'aquí les imatges que han vist de nens amb el cap petit, amb la front retirada, perquè el cervell no ha crescut i el crani, lògicament, s'ha adaptat. Aquesta, diguéssim, és una situació que és molt visible, que realment pot crear molta angoixa, però, afortunadament, insisteixo, molt poc freqüent, encara que sempre s'ha de tenir en compte.
Perquè, de fet, els casos que hi ha hagut aquí, finalment els nadons han nascut sense complicacions.
En principi, els casos que s'estan controlant a Catalunya s'estan controlant d'una forma molt intensa per part dels companys d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital Vall d'Hebron i de l'Hospital Clínic i esperem que vagin avançant en el decurs del seu embaràs. Fins ara no hem tingut cap cas de naixement amb greus defectes, però aquesta és una possibilitat que cal tenir en compte.
El Zika existeix des de fa molts anys, explicàvem ara que mitjan segle XX va ser quan va ser aïllat per primera vegada. Per què ha crescut la preocupació en els últims mesos?
Ha crescut fonamentalment perquè el Zika, igual que moltes altres malalties que viatgen amb nosaltres, viatgen amb les persones, viatgen amb les mercaderies, el món està globalitzat, s'ha extès probablement des de la seva zona original, que era Àfrica, i algunes zones del sud-est d'Àsia, i ha arribat a un nou país, a una nova zona, en aquest cas Amèrica Central i Amèrica del Sur, amb milions de persones que probablement mai abans havien tingut contacte amb aquest virus, per tant no tenien cap tipus d'immunitat i que en canvi tenien una població molt alta del mosquit més efectiu en transmetre aquesta malaltia. Aquestes dues combinacions, molta abundància de mosquits, la població que no té immunitat i l'arribada d'un nou virus, amb aquestes condicions d'aquests països, fan que l'epidèmia es va estendre de forma molt explosiva, els casos probablement es poden comptar per milions, i, segona i més important, es van començar a veure aquestes petites, amb freqüència, complicacions, però molt greus, en algunes de les dones embarassades infectades.
Perquè el virus és originari de l'Àfrica i es va estendre també a l'Àsia, especialment a la part sud. Llavors, imagino que en aquestes zones la situació és més normalitzada perquè ja estan habituats a conviure amb aquest virus.
Aquesta és una situació que ara, diguéssim, el Zika és un bosc d'Àfrica i, curiosament, ara tothom ha anat a veure aquest bosc perquè és on van aïllar el virus i els hi han preguntat si ells sabien d'això d'aquest virus i aquesta cosa diu, nosaltres això no ens preocupa. Vull dir, no, de fet, quasi com aquell que diu, sabem que tenim un virus que té el nom d'on estem, però no ens hem preocupat mai per aquesta malaltia. Vol dir això que no hi havia abans casos? Sí que hi havia casos, però probablement han passat relativament desapercebuts. Amb el temps, el que passa és que la gent es va tornant immune. Conforme una malaltia va avançant, hi ha més gent que l'ha passat, i per tant aquest nombre de casos en aquestes zones del món pot haver ara baixat de forma relativament important. És evident que poden haver-hi molts casos de Zika arreu del món que hagin passat desapercebuts precisament per la benignitat habitual d'aquesta malaltia.
De fet, com comentàvem, la transmeten els mosquits. Hi ha moltes altres malalties que transmeten els mosquits i segurament aquesta sigui una de les més, com comentava, benignes.
Exacte. Des d'un punt de vista de la meva salut personal, diguéssim, jo em preocuparia més pel dengue, fins i tot, òbviament, per la febre groga, que aquí no en tenim, afortunadament, tampoc, pel xicungunya, i en últim lloc posaria el Zika, que és, per entendre'ns, si no fos pel tema de la microcefàlia, seria una malaltia absolutament banal. Totes elles, virus, totes elles transmeses per mosquits, de manera que aquesta és una realitat amb la que convivim des de fa segles.
De fet, recentment hi ha hagut un altre cas d'un virus del qual s'ha alertat, que era el xicungunya, suposo que era, no sé si era semblant o...
Hi ha com un trio, que és el dengue, que és una malaltia molt extensa arreu del món, comparativament més greu, el xicungunya, que relativament és una malaltia igualment una mica més benigna, amb dolors articulars, i ara la tercera, diguéssim, a arribar seria el Zika. Aquestes tres malalties són tres virus, provoquen símptomes similars, alguns tenen algunes petites diferències, i són realment una espècie de grup que va avançant en determinats països i en molts d'ells fins i tot s'especula si el fet d'haver patit abans el dengue, per exemple, i després patir el Zika no pot ser una de les coses que afavoreixin alguns d'aquests casos, per exemple, de microcefàlia. Van juntes, s'han d'intentar controlar juntes, que vol dir controlar els mosquits fonamentalment, i aquesta és la situació en el món.
Un dels esdeveniments que estan en risc, segons alguns experts s'ha comentat, són els Jocs Olímpics de Rio. De fet, hi ha alguns esportistes que han expressat els seus dubtes respecte a assistir-hi, com el mateix Pau Gasol. Aquest risc és real? Realment cal patir per anar a Rio?
Aquesta és una situació amb la qual, primera, la decisió de cada persona, visitant, esportista, jutge, entrenador, que decideixi anar a Jocs de Rio és una decisió personal absolutament respectable. Una de les coses que Pau Gasol va demandar és informació. Aquesta informació existeix, evidentment després cal interpretar-la, i nosaltres, diguéssim, els que treballem en malalties infeccioses i epidèmies, tenim algunes referències, centres de molt prestigi, que han fet avaluacions de risc, pensem que prou sòlides. La situació final és la següent. El risc per la salut de les persones que vagin a Rio durant els Jocs Olímpics i Paralímpics és aquest que hem comentat. Probablement no els hi passarà res, a la immensa majoria no li passarà res. Els que els hi pugui picar el mosquit amb Zika seran majoritàriament asimptomàtics, no tindran símptomes, i potser una petita proporció, els meus col·legues de Brasil han estimat que menys de 2-3 dotzenes de casos addicionals de Zika durant els Jocs poden tenir aquest tipus de símptomes com una grip, i poca cosa més. Això no vol dir que no s'hagin de preocupar, perquè després, a la tornada, han de prendre una sèrie de precaucions, fonamentalment per evitar la transmissió sexual, que és molt menys freqüent que el mosquit, en aquest cas al Brasil, però que pot contagiar la seva parella. I si la parella està embarassada o hi ha la intenció d'embarassar-la, aleshores el risc s'ha de tenir molt en compte. D'aquí les recomanacions que a la tornada d'una zona endèmica, però no pels Jocs, abans dels Jocs, després dels Jocs i durant els Jocs, gent que viatja a Venezuela, a Brasil, a Colòmbia, a molts països que hi ha Zika, han de tenir precaucions de cara a una possible transmissió sexual i especialment de cara a un possible embaràs.
Per tant, si algú, la nostra audiència, algú de la nostra audiència vol viatjar a algun d'aquests països, no necessàriament pels Jocs, sinó per qualsevol altra raó, bé sigui per turisme, quines precaucions caldria prendre?
És molt important pensar que els viatges sempre són individuals. Cada un fa un itinerari diferent, fa activitats diferents. Hi ha gent que no es mou d'hotels de 5 estrelles i hi ha gent que es passa el dia a la selva amazònica. Per tant, el primer consell, sempre que es viatja a zones internacionals, zones tropicals fonamentalment, és consultar un servei d'atenció al viatger. Aquest servei d'atenció al viatger, que està dintre de la xarxa sanitària pública, avaluarà el risc individual d'aquest viatger o el grup de viatgers que van i els hi recomanarà, doncs, per exemple, posar en ordre determinades vacunes que fa temps que no s'han posat i que, en canvi, són útils. Posar-se determinades vacunes en alguns llocs concrets segons el viatge i, especialment, tenir les precaucions habituals amb el menjar i, en aquest cas concret, amb evitar, dintre del possible, que ens piquin els mosquits. El resum és que cada viatge és una mica diferent, cada persona també pot ser una mica diferent, s'ha de fer un consell al viatger i aquest consell al viatger ens dona tota una sèrie de pautes, idees i recomanacions que després convé seguir per reduir, que no evitar al 100%, òbviament, el risc de patir algunes malalties, entre elles el Zika.
Per tant, el més important és informar-se bé i prendre les precaucions que ens recomani el sistema públic.
Exacte. Informar-se bé i afegiria informar-se amb temps, perquè últimament amb aquests temes dels bitllets baratos i aquestes coses, de vegades ve gent a la consulta que diu me'n vaig demà, escolti'm, si se'n va demà ja el puc vacunar del que vulgui, que quan torni encara no li haurà fet efecte la vacuna. Entenc que pot ser difícil, però especialment si hi ha gent que viatja amb molta freqüència, doncs hi ha determinades vacunes, per exemple la febre groga, que és necessària en algunes zones fonamentalment d'Àfrica i també potser d'Amèrica del Sud, te la poses una vegada i et dura 10 o 20 anys, de manera que val la pena prendre's les coses amb certa prevenció i anar amb temps en el metge.
Per tant, el resum que podríem fer sobre la nostra conversa sobre el Zika és que es tracta d'un virus relativament benigne, que l'únic perill, per dir-ho d'alguna forma, és aquesta microcefàlia, que ha arribat amb molta força a l'Amèrica del Sud i ha generat una certa alarma, i que el més important, això sí, és tenir en compte la transmissió sexual. Evidentment els mosquits es poden evitar com es poden evitar, però com que tampoc es tracta d'una malaltia especialment dolorosa, per dir-ho així, no és tan preocupant. El més important és vigilar amb les dones embarassades.
Exacte, l'important és informar-se, seguir entendre i acceptar o no els consells de prevenció i per tant saber quina és la conducta que pot reduir encara més el risc baix de complicacions o d'alteracions greus relacionades amb aquesta malaltia.
Doncs Antoni Trilla, especialista en epidemiologia de l'Hospital Clínic, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui.
Gràcies a vosaltres.
El POU.